Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Núria García.
L'Ajuntament de Sabadell posarà negre sobre blanc en relació al contracte d'ESMATS. El ple ha donat llum verd a la creació d'una comissió informativa especial que analitzarà si s'estan complint o no els serveis que s'inclouen. Per contra, el ple municipal ha desestimat una proposta per portar aquest mateix contracte a la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat, que el podria acabar declarat nul. És un dels temes que els portaveus han abordat en el debat de política municipal d'aquesta emissora l'endemà de la sessió plenària, un debat durant el qual la tinenta d'alcaldessa Marta Morell també ha anunciat que el canvi de les plaques de les places de les dones del tèxtil i de Clara Campoamor és imminent. De seguida hi entrem a fons abans...
Titulars.
Cada 10 usuaris del Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions del Taulí intenten desenganxar-se de l'alcohol. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia, de manera que l'addicció a aquesta substància continua sent la més freqüent. La coordinadora del cas, Carmina Massons, apunta una de les raons que ho expliquen al programa al matí.
L'alcohol està acceptat actualment i fa molts anys que està acceptat i que inclús es recomanava, no? Si veus publicitat de fa anys, inclús es recomanava que els nens el prenessin, no? Sí. I clar, això és una cosa que ha fet que la problemàtica sigui més freqüent.
A banda de l'alcohol, la cocaïna és la segona droga més consumida entre els usuaris d'aquest centre.
En marxa la campanya d'autoinculpacions d'Òmnium en resposta a la sentència del procés.
Els interessats en fer aquest gest tenen temps de presentar l'escrit fins a les 2:00 PM. La Marta Oliva, una de les persones que hi ha anat aquest matí, n'explicava la raó de fer aquest pas.
Vull ser solidària amb tota aquesta gent que està lluitant, perquè al final jo també estic allà i vull estar amb tota la meva gent que lluita.
Els participants asseguren que és una manera de fer costat als líders independentistes condemnats per sedició.
El fred dels Pirineus i la bona ratxa de l'Andorra no espanta el centre d'esports, així com a mínim ho ha dit ara fa uns minuts en roda de premsa al mitjà punta Aaron Rey.
Es preveuen temperatures sota zero dissabte a les 5:00 PM en camp on es jugarà aquest compromís entre el segon i el tercer, que valorarem a partir de les 2:00 al programa Hotel Suís, escoltant, entre d'altres, les declaracions del gallec.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. A graus a aquesta hora al centre de la ciutat, sembla que s'espera una mica més de temperatures baixes de cara al que resta de setmana. Ens ho explica l'Esther Figueres, molt bon dia.
Hola, aquest dimecres ha vingut marcat per alguns intervals de núvols que s'han format a sota vent, sobretot de les muntanyes. També hi ha nevades al vessant nord que esperem que ja vagin minvant amb el pas de les hores. Pel que fa a l'estat del cel a la resta del territori, dominarà el sol i la temperatura serà una miqueta més baixa. Demà comencem la jornada amb intervals de núvols. Ja augmentaran des de la matinada i s'esperen precipitacions disperses que podrien arribar a molts punts del territori. Seran més continuades a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental, amb una cota de neu que voltarà des dels 1.800 metres a primeres hores del dia i baixarà fins als 1.100 metres. La temperatura demà serà més baixa, tant la mínima com la màxima. I el vent, que ha estat el protagonista d'aquestes darreres jornades, sembla que ja aquesta tarda anirà minvant i demà no bufarà amb tanta força. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment de repassar la informació del trànsit. Circulació tranquil·la aquesta hora al llarg de la xarxa viària catalana. Només cal destacar un incident a la carretera PB-5306 a l'altura de Taradell, a Barcelona, on s'acumula mig quilòmetre de retencions en els dos sentits a conseqüència d'un accident. Això ha obligat a tallar la calçada en aquest punt, a Taradell, com us dèiem. I quina és la situació a aquesta hora al transport públic? Ens ho explica des del Transmet, el David de Toro. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per una avaria d'instal·lacions els trens de la línia R2 circulen amb demores que poden superar els 25 minuts entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, l'acampada d'estudiants a la plaça de la universitat afecta algunes línies d'autobús que han de circular desviades. La resta del transport públic circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
De la neteja viària i la recollida d'escombraries ha centrat el debat de política municipal que se celebra a aquesta emissora després del ple. Ahir els grups municipals van aprovar crear una comissió informativa per estudiar què falla en el contracte i per què la ciutat no està neta. Ara bé, la majoria de Sant Roc no va tirar endavant una moció de la Crida i d'Esquerra perquè la concessió sigui analitzada per la comissió jurídica assessora, que en podria decretar la nul·litat. A què es deu, Karen, aquesta diferència de criteris?
Doncs totes les forces municipals coincideixen en que cal revisar el contracte de la neteja viària que es va concedir a Esmatza durant l'època Bustos, una concessió que està sent investigada en una peça del cas Mercuri. Deixant el tema judicial de banda, els grups consideren que el contracte no s'adequa a la realitat perquè o bé no es compleix o bé no garanteix la neteja de la via pública. Per això tots volen crear una comissió per estudiar el text, una comissió que serà temporal per treure conclusions en 6 mesos o un any com a molt i on hi pugui comparèixer implicats i experts en la qüestió. Fins aquí hi ha acord. Ara bé, per la Crida i Esquerra cal que el contracte també sigui analitzat per una altra comissió, la jurídica assessora de la Generalitat. Nani Valero és la portaveu de la Crida.
No ens ha de fer por tenir tota la informació damunt de la taula i poder-la contrastar i, per suposat, resoldre els dubtes que ahir també s'expressaven respecte a les conseqüències. Hem de poder analitzar tots els escenaris perquè, doncs, d'una banda, per garantir que el servei es doni amb la qualitat que és necessària i també per preservar els drets de la plantilla d'aquests 400 treballadors.
Ara bé, si aquesta comissió considera que el contracte s'ha de declarar nul, es cancela des de l'any que es va signar, és a dir, des del 2012. Uns costos milionaris, segons la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró.
Un contracte nul vol dir que aquest contracte no ha existit i que tot es torna al moment zero abans de la seva firma, de la seva signatura. Per tant, tot el que ha passat des de que es va signar fins a dia que es declara nul, les despeses que hi hagin hagut, les que siguin, s'han de rescabalar aquell que les ha patit. No sabem quines són aquestes despeses. Poden ser milionàries.
Per això, Adrián Hernández avisa dels riscos que té per la ciutadania aquest moviment.
El consistori en el seu moment crec que es va equivocar en el contracte, però això ens ho diran al jutjat. El que jo no puc fer ara, és a dir, com l'altre es van equivocar, ara jo li faré pagar als veïns i veïnes en una futura indemnització.
La majoria dels grups opinen que, depenent de les conclusions de la comissió informativa, es pot parlar d'acabar portant el contracte a la comissió jurídica assessora d'aquí a 6 mesos o un any.
Apartat de la concessió d'Esmats, el ple d'ahir va estar farcit de temes que van generar molta unanimitat entre els grups municipals. El repassem tot seguit. La comunitat educativa de l'Institut Narcís de Freixes pot respirar tranquil·la. Aquest any es va inaugurar el centre en barracons, però s'ha aprovat el primer pas perquè l'institut s'acabi instal·lant al carrer de Martí i l'Humà.
Per unanimitat, tots els grups van aprovar la instal·lació de 80 aparcaments segurs per a bicicletes, un projecte que va arrencar durant el mandat anterior i que té el compromís de continuar creixent amb el govern de coalició.
Un govern de coalició que vol reformular els pressupostos participatius construint ciutat, tot i que el ple es va ratificar la cessió del 20% de la subvenció a les entitats guanyadores del 2019.
Les forces del consistori també van tirar endavant la construcció d'un nou skate park, ja que l'actual està en mal estat i és perillós pels seus usuaris.
També s'ha demanat a l'Ajuntament que financiï, a través de la Diputació de Barcelona, la rehabilitació del castell de Can Feu.
La pròxima festa major tindrà unes hores en què a la fira no hi haurà llums i sorolls per facilitar la participació de les persones autistes i amb TDAH.
Sabadell també potenciarà el seu caràcter universitari apostant per la formació, la innovació i la retenció del talent.
Finalment, no hi va haver acord en l'intent de la Crida per Sabadell d'analitzar les actuacions policials durant els aldarulls post-sentència.
I les referències als exalcaldes Marcet i Llong que estan a punt de desaparèixer dels carrers de Sabadell, l'Ajuntament assegura que molt aviat rebrà les noves plaques de les places de les dones del tèxtil i declara Campoamor, que han de substituir les referències als dos personatges vinculats al franquisme. Preguntada durant el debat de política municipal celebrat aquesta emissora per la portaveu de la Crida, Nani Valero, la tinenta d'alcaldessa Marta Morell ha anunciat això.
Jo també estic esperant que arribin les plaques perquè ens farà molta il·lusió poder-les posar i finalment doncs esperem que en un temps breu de temps puguin estar col·locades les plaques a la nostra ciutat.
A part de les dues plaques esmentades, també s'han comprat les de les noves places Patricio Peñalver, Cipriano Martos i Pipí. Els dos primers canvis van ser motivats per una moció presentada per Sabadell per la República, mentre que les tres últimes van ser per iniciativa de l'anterior govern quadripartit. La Junta de Govern local en va aprovar la modificació a l'abril i esperaven poder fer la reposició de les plaques abans del canvi de govern.
Notícies migdia.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. L'addicció a l'alcohol es manté com la més comuna. De fet, la meitat dels pacients que arriben al centre d'atenció i seguiment a les addiccions del Taulí al cas tenen problemes amb aquesta substància. En segona posició hi ha la cocaïna, que representa un 25% dels pacients arran d'un repunt registrat en l'últim any. Tot plegat malgrat la davallada del consum de cocaïna viscuda entre els anys 2000 i 2010. Són dades que ha facilitat el programa al matí de Ràdio Sabadell la coordinadora d'aquest centre, Carmina Massó.
També ha augmentat el consum de cànnabis en els últims anys, malgrat que encara es manté com un consum residual juntament amb l'heroïna. Massons assegura que les addiccions poden afectar tothom, però l'estigma encara és molt fort entre les dones, un fet que complica l'accés a la teràpia.
Això també afecta, no? L'estigma, que la persona tardi més en consultar. I sobretot un fenomen del que es parla molt és l'estigma especialment a la dona, no? La dona viu amb encara pitjor l'estigma del consum, perquè sent una pitjor percepció social i molts cops fa que les dones que arriben a consultar és quan ja realment estan en una situació més greu. Cada cop això potser va millorant, però sí que és una cosa que veiem bastant.
El tractament per deixar les addiccions pot arribar a ser molt llarg i superar els 2 anys, perquè el pacient sovint ha de canviar tots els seus hàbits i entorn. Així mateix, Massons admet que les recaigudes són habituals.
L'addicció sí que és una malaltia crònica, no? Que la persona no pot oblidar, no? que té això, no? I que haurà de viure amb això. I tenim una mica de tot. També és veritat que nosaltres sempre sí que veiem molts pacients que tornen. Ja normalment els hi aconsellem fer un tractament llarg, potser un tractament de baixa, no ha de ser tan llarg, però el tractament de prevenció de recaigudes que nosaltres li diem sí que podem recomanar estar 1 any, 2 anys, i si el pacient necessita més temps perquè a vegades se sent com que encara insegur en aquest sentit, doncs l'allarguem.
Ara mateix el cas només aborda addiccions a substàncies, però davant l'augment de casos de ludopatia i consum addictiu de noves tecnologies, des de la Generalitat estan estudiant ampliar les funcions d'aquest tipus de centres. Ara mateix un addicte al joc és traslladat a la unitat de Terrassa.
Les persones nouvingudes es troben algunes dificultats a l'hora de fer els tràmits del padró, fins d'arribar en alguns casos a l'extrem de desempadronar-los sense ni tan sols avisar-los. El president de la Federació d'Immigrants del Vallès Occidental, la Minessa Uané, ha dit al programa El Cafè de la Ràdio que si l'inspector no troba l'immigrant a l'adreça on va fer la comprovació, s'inicia una cadena de fets perjudicials.
No fa efectiu el padró, l'immigrant ha de tornar al 010 per demanar de nou una nova inscripció. I això li donarà 6 mesos més o 3 mesos més perquè l'inspector torna a anar a la mateixa direcció. Això fa que hi ha molts immigrants que estan a Sabadell que no tenen padró ara mateix. I com que no tenen padró, no poden tenir la targeta sanitària. I com que no tenen la targeta sanitària, estan malalts a casa seva i contamina els seus amics que estan dintre del mateix pis, i ells, aquests amics, contaminen la ciutadania sabadellenca o de Barcelona.
Aquest fenomen, doncs, acaba afectant d'alguna manera la salut col·lectiva. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. L'absència al padró també és un problema en el moment que es vol obtenir un informe d'arrelament social.
Com que no està padronat, no està reconeguda. Com que no està reconeguda, no pot demanar al seu dia, quan tindrà 3 anys aquí a Espanya, un que es diu familiar, o arrego social. Sí. No pot demanar arrego social perquè no ha fet 3 anys. I havia fet 3 anys, però com que no està inscrit dintre del padró, aquests 3 anys prolongarà fins que el dia que es punti en el padró municipal. Això vol dir que un immigrant que no està padronada és com un immigrant que no viu a Espanya.
Aquest conjunt de situacions fa que els immigrants passin per situacions angoixants que van des de no trobar feina o allotjament a recollir ferralla dels contenidors. Per tot plegat, des de la Federació d'Immigrants del Vallès Occidental demanen que es faciliti la tramitació del padró als nouvinguts. També es troben dificultats a l'hora de renovar els NIE, els números d'identificació d'estrangers. I, evidentment, la majoria d'ells no podran exercir el dret a vot aquest diumenge.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I quan són 3:15, precisament parlem d'això, de votar, perquè Joan Mena, polític sabadellenc número 5 a la llista d'En Comú Podem per Barcelona, ha defensat la llibertat dels polítics empresonats per després poder començar, ha dit, un diàleg entre Catalunya i Espanya. Ho ha dit en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
Apostem també pel diàleg, però per un diàleg efectiu. No es pot, com fa de vegades Esquerra Republicana, a parlar amb una mà del diàleg i amb l'altra, doncs, no abandonar la via de la unilateralitat, que també ens ha portat a una situació de carreró sense sortida. Per tant, nosaltres estem proposant una taula de partits a Catalunya per poder parlar de quina és la millor sortida pel país i després acabar amb una solució, i la solució passa per un nou acord entre Catalunya i Espanya que voti el conjunt de la ciutadania.
Mena també ha explicat que des del seu punt de vista, com van anar les negociacions per un govern d'esquerres ara fa mig any entre Unides Podemos i el PSOE. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Mena ha assegurat que el PSOE va impedir aquest govern progressista i ha defensat que els socialistes sí que se'ls hi van oferir cadires a ministeris, però no l'oportunitat de fer política. Un desacord entre aquests dos partits que ha portat a la repetició electoral d'aquest diumenge. El candidat sabadellenc assegura que moltes coses han canviat des dels últims comicis. Entre d'altres, diu, la normalització de la extrema dreta.
Hi ha una mala notícia que jo crec que com a demòcrata també tots i totes hem de tenir clara, i és que des del 28 d'abril fins ara ha passat una cosa greu en democràcia, que és que s'ha normalitzat l'ultradreta, la veu de l'ultradreta al Congrés dels Diputats, i que també doncs coneixem la sentència del procés, que segurament també condicionarà el futur de la política. Per tant, fa només 4 mesos que estàvem en campanya electoral pel 28 d'abril, però jo tinc la sensació que les coses sí que han canviat radicalment.
Mena també s'ha referit als aldarulls viscuts a diferents ciutats de Catalunya aquestes últimes setmanes com a resposta a la sentència del procés. El candidat defensa que les manifestacions independentistes sempre han sigut pacífiques i denuncia criminalitzar i posar el focus sobre el grup de concentrats que cremen contenidors.
Unes hores després de ser a la ràdio, el candidat sabadellenc ha fet una visita al Mercat Central de Sabadell per informar els veïns i veïnes de les propostes d'En Comú Podem. Mena ha destacat que els participants dels comuns són gent normal.
Jo sempre agraeixo a la gent dels comuns de Sabadell, en aquest cas, però del conjunt de Catalunya en Comú a Catalunya, perquè penso que és la gran riquesa que nosaltres aportem, no? Nosaltres som gent normal, com deia el Joan, doncs jo vinc de treballar a l'institut, l'Ada Colau és activista en defensa de l'habitatge públic, el Jaume Sens ha sigut defensor dels drets de tothom, el Gerardo doncs defensa un país que integri el conjunt de la ciutadania, l'Aina Vidal és una sindicalista que ha treballat des del carrer.
A la trobada amb l'agrupació local, Mena ha coincidit amb l'exregidor a l'Ajuntament de Sabadell i líder local de Sabadell en Comú, Joan Berlanga. Per la seva part, Junts per Catalunya ha denunciat avui el dèficit en inversions que arrossega Sabadell i el Vallès. La formació quantifica aquest dèficit en més de 3.700 milions d'euros, malgrat que Catalunya aporta cada any a l'Estat 16.000 milions. Davant d'aquesta realitat, els juntaires demanen un vot massiu per al seu partit, el DNA, per tal de poder reclamar amb més força les inversions pendents.
Així ho han volgut fer palès aquest matí en un acte de campanya als accessos de l'estació Sabadell Centre de Rodalies, els números 8 i 24 de la formació per Barcelona a les eleccions espanyoles, el castellarenc Pau Castellví i el cugatenc David Miralles. Els dos candidats han estat acompanyats de la portaveu de Junts per Sabadell i exdiputada a Madrid, Lourdes Ciuró, qui ha situat algunes de les infraestructures pendents a hores d'ara.
Porta reivindicant durant molt i molt temps infraestructures bàsiques. Per exemple, començant per Sant Cugat, la connexió entre Ferrocarrils i la Renfe, que són dues connexions, dues estacions que estan a tocar, en canvi no s'hi pot accedir d'una a l'altra ni a un intercanviador. Estem demanant des de fa temps immemorials la connexió de la R3 al baixador de Santa Perpètua. A Sabadell mateix, capital, ens trobem que no tenim l'estació de Calllong llargament reivindicada, o per exemple el baixador del Parc Taulí. Com sempre, anem a Madrid a reivindicar allò que ens pertoca i, com sempre, no ens han fet cas.
A banda de les infraestructures, Pau Castellví també ha denunciat el que considera una actitud repressiva per part de l'Estat. És per això que ha avisat el PSOE que no regalaran els seus vots per facilitar una possible investidura de Pedro Sánchez.
No regalarem el nostre vot per res. No regalarem el nostre vot al PSOE. I això no ens podem cansar de dir-ho, perquè creiem que en l'actual context i amb un PSOE que no pot anar més a la dreta, no ens podem permetre regalar vots. No ens ho podem permetre. Catalunya no es pot permetre vendre's en un actual context amb més de 30 presos polítics. No.
Així mateix, el castellarenc també ha demanat unitat d'acció dels partits independentistes al Congrés perquè puguin actuar com un sol grup.
I la campanya d'autoinculpacions d'Òmnium Cultural en resposta a la sentència del procés ha fet parada avui als jutjats de Sabadell. Una cinquantena de persones feien cua a primera hora del matí per presentar l'escrit d'autoinculpació pels fets de l'1 d'octubre. Una iniciativa que pretén mostrar la solidaritat amb els líders independentistes condemnats per sedició, entre els quals hi ha el president d'Òmnium, el sabadellenc Jordi Cuixart. Teresa Mira, presidenta de la delegació local de l'entitat, ho explicava aquest matí a les portes dels jutjats.
Som solidaris perquè és el mateix tema i, no, i tots, ells com nosaltres, som innocents. I aquí ve que aquesta autoinculpació també és autoinocència, també, no? Perquè dir, no pot ser que hi hagi tants culpables. És impossible, per tant, s'està equivocant el sistema.
Segona jornada d'autoinculpacions al Vallès Occidental. L'endemà que una seixantena de persones fessin el pas a Santa Perpètua de Mogoda, avui ha estat el torn per Sabadell, on els escrits es poden presentar fins a les 2 del migdia. Ràdio Sabadell ha pogut parlar aquest matí amb algunes de les persones que volien presentar l'escrit d'autoinculpació als jutjats de l'Eix Macià. Així, això és el que ens han dit.
Perquè en un país democràtic, en un país racional, en un país civilitzat, quan hi ha alguna problemàtica, el que es fa és votar. No reprimir, no deixar que el poble no es pugui expressar. Per tant, em vaig expressar aquell dia, m'expreso avui en protesta contra les detencions, contra l'arbitrarietat i contra la repressió d'un govern.
Jo crec que és col·lapsar una mica el sistema, no? Perquè si realment 2 milions de persones van anar a votar, sí o no, és igual, que ens inculpin a tots. Al final ho vam fer entre tots, no? Això de posar una persona al capdavant, en treus una, en poses una altra, és igual.
Doncs només fer la cua aquesta i d'un en un passar i llavors entrar al jutjat de guàrdia i la personal molt agradable, molt bé. Entregar els 2 fulls i que tornin un segellat i ara esperar.
Òmnium Sabadell ha instal·lat una carpa a les portes dels jutjats per assessorar els interessats en presentar l'escrit d'autoinculpació pels fets de l'1 d'octubre.
Afegim un parell de punts més en format més breu quan falten 8 minuts per arribar al punt de les 2. Incendi en un habitatge al carrer Antoni Forrellat.
Els fets han tingut lloc aquesta nit passada quan les flames han començat a la cuina d'un pis del carrer Antoni Forrellat número 133. L'origen de les flames ha sigut una paella que s'havia deixat al foc massa estona. Alguns dels veïns dels altres habitatges han decidit desallotjar el bloc per iniciativa pròpia, mentre que d'altres han quedat confinats als seus domicilis. 3 dotacions del cos de bombers han apagat l'incendi, mentre que una ambulància del SEM ha atès la persona que residia al pis on el foc es va originar per una suposada intoxicació de fum. Alhora, 2 menors han estat traslladades al Taulí també per inhalació de fum.
I un altre incendi aquest dimarts, en aquest cas al carrer Passatge Progrés.
En aquest cas, la mateixa policia municipal l'ha qualificat com un incendi lleu. El foc es va originar a la cuina, en aquest cas per culpa d'una olla que estava als fogons. 2 dotacions dels bombers de la Generalitat han intervingut a l'incendi i han apagat les flames sense que s'hi produís cap incident.
Tornen els concerts familiars de la Fundació 1859 Caixa Sabadell a l'Espai Cultura. Ho fan aquest diumenge a la tarda amb un espectacle de Marc Parrot.
Has de prendre't el paper i saber-te transformar gairebé.
El cantautor barceloní pujarà a l'escenari amb la il·lustradora Eva Armisen per presentar el seu tercer espectacle junts, Tinc un paper. El muntatge combina els temes de Parrot amb les creacions artístiques d'Armisen per poder explicar una història.
El protagonista de Tinc un paper és un fantasma d'una companyia de teatre que transmetrà als assistents com és la vida de la faràndula. Així ho ha explicat el mateix Parrot en declaracions al programa al matí d'aquesta emissora.
I de la mà d'ell, doncs anirem descobrint a tots els personatges que formen part d'una companyia de teatre i amb la intenció de posar en valor, per un costat, la part, no?, de la professió i de l'amor, no?, a la vocació, no?, i per l'altra posar en valor també el treball en equip.
Tinc un paper es podrà veure a l'Espai Cultura aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Les entrades ja són a la venda per un preu de 5 euros.
A
Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula, El Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, El Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa. Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Recte final de Notícies Migdia que utilitzem per repassar les informacions més destacades fora de Sabadell i la comarca. Pedro Sánchez reivindica ara el seu control sobre la Fiscalia per extradir Puigdemont.
El líder del PSOE respon a l'expresident de la Generalitat assegurant de nou que el seu govern treballa per subministrar tota la informació a la justícia belga. En canvi, durant tot el procés judicial de l'1 d'octubre va defensar que la Fiscalia és autònoma i, per tant, l'executiu no podia reclamar-li una rebaixa de les acusacions als líders independentistes. Sánchez també insisteix que ell no tindria cap problema en ser investit amb una abstenció tècnica del PP i de Ciutadans.
I precisament el líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'obre l'abstenció per investir Sánchez si el seu partit no suma amb el PP.
El cap de llista del Partit Taronja creu que no es pot anar a unes terceres eleccions i aposta per buscar mecanismes sensats de la mà dels populars per evitar que el PSOE pacti amb Podem i els nacionalistes.
El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, demana a la llista de Més País a Barcelona que retiri la seva candidatura.
Creu que és el més assenyat i afirma que un pacte entre Unides Podem i PSOE és més necessari que mai perquè l'alternativa és barbàrie.
El president del Senat i candidat del PSC a la Cambra Alta, Manuel Cruz, diu que l'independentisme ha estat una fàbrica de simpatitzants de Vox.
Quan va començar el procés, una cosa que es repetia moltíssim, diguem-ne, des de l'àmbit processista, per entendre'ns, o independentista, o sobiranista, o com vulgueu dir-ho, era que Madrid, en general, o Rajoy, o el Partit Popular, era una fàbrica d'independentistes. Acceptem el raonament. Per aquest mateix raonament, l'independentisme ha sigut una fàbrica de simpatitzants de Vox. Entre altres coses, perquè explícitament Vox ha fet servir com un argument fort per pujar l'independentisme català.
Més qüestions en clau judicial. La Fiscalia investiga la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelusier, per afirmar que els aldarulls han fet visible el conflicte català a l'estranger.
El Ministeri Públic ha obert diligències arran d'una denúncia presentada per Societat Civil Catalana per un presumpte delicte d'odi i apologia a la violència. Des de Societat Civil consideren que Pelusier havia fet una valoració positiva de la violència i considera provada la connexió entre les seves paraules i els actes vandàlics.
La Fiscalia recorrerà la condemna per abús sexual i no per agressió dels 5 processats per una violació en grup a Manresa.
El Ministeri Fiscal no està d'acord amb la sentència de l'Audiència de Barcelona, ja que considera que l'atac a la noia de 14 anys és una agressió sexual. El tribunal va imposar penes d'entre 10 i 12 anys de presó 5 dels joves, mentre que en va absoldre un altre.
I les pèrdues derivades de les pluges del 22 d'octubre podrien superar els 12 milions d'euros només a Montblanc, amb més de 100 hectàrees afectades.
Aquest és el càlcul que s'ha fet per reclamar les ajudes previstes i pendents d'aprovació al Consell de Ministres. Les plogues al municipi amb major afectació, amb més de 200 particulars perjudicats pel desbordament del Francolí. A Vimbodí i Poblet, la principal preocupació és arranjar el subministrament d'aigua, que pot tenir un cost superior als 600.000 euros.
Punt final a Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís de la mà de l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.